Has de veure-ho per creure-ho? A Cugat TV hi trobaràs les imatges de l'actualitat local. Entra a Cugat.cat i mira Sant Cugat. Cugat.cat, la vida és local.
Va, farem com una mica de pluja d'idees i em vas donant 5 cèntims de cada una, et sembla?
Per mi va tenir molt de sentit començar una escola i fer l'exercici mental de dir, si haguéssim de començar una escola des de zero, això és un regal, com ho faríem?
Capità Gingebre. La infància des d'un altre punt de vista. Amb l'Albert Cortés. Els diumenges a les 10 del matí al 91.5 FM i a Cugat.cat.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Com que no acaba? Però si estem jugant des de fa 3 hores!
El final de la jornada arriba amb l'esport en marxa!
Esport en marxa?
Vols saber-ho tot de l'esport a Sant Cugat? El repàs del cap de setmana, l'actualitat esportiva, la veu dels protagonistes, els diumenges a les 8 del vespre.
Va, que queden 30 minuts!
Cugat.cat, la vida és local.
On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
Cultura, educació, esport, mobilitat, agenda política, música...
Ei, no et compliquis. L'agenda de Cugat.cat és l'agenda de Sant Cugat. Comprova-ho.
Cugat.cat. La vida és local.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Ets dels que mira el festival de final de curs dels nens 5 vegades al dia?
T'emociones veient el vídeo de l'ascens del teu equip?
Vols un record del teu fill a la cantata de les escoles?
Entra a la botiga de Cugat.cat i aconsegueix els vídeos de Cugat TV. Les millors imatges de la Festa Major, els reportatges més interessants, tots els concerts del Mouta. Només t'has de registrar com a usuari i anar de compres. www.cugat.cat/labotiga. Els vídeos de Cugat TV, ara també en DVD. Cugat.cat. La vida és local.
Cugat.cat. La ràdio de Sant Cugat.
Show business like no business I know. Everything about it is appealing. Everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you are stealing that extra bow. There's no people like show people. They smile when they are lost.
Se sent aquesta música, passen uns minuts de les 12 del migdia i això és molta comèdia al programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tenim molts convidats. Estic molt content perquè l'estudi està ple. tenim micros per tothom, tenim cascos per tothom i tenim ganes d'explicar una cosa que fan la tercera vegada a la Floresta, i és el cicle d'Altre Teatre. I per parlar-ne tindrem aquí molts convidats. Però abans... la homilia de molta comèdia. I ara, què faran els polítics? Benvinguts, germans en les arts escèniques. Han passat quasi bé 4 dies després de les eleccions estatals. Ja tenim els resultats i els polítics saben quants vots han obtingut els seus partits, quin ha estat el percentatge de participació, qui ha perdut i qui ha guanyat. Els ciutadans hem respirat una mica, perquè no massa. El dia 25 d'aquest mes de maig tornem a votar a les europees, als ajuntaments i alguns a les autonòmiques. Hi ha una cosa que els masoquistes hem pogut comprovar, seguint una mica els debats i les declaracions. La majoria, per no dir tots els polítics, ningú, cap d'ells, parla de la cultura. Sembla que no els interessa massa. O, que això és el pitjor, no en tenen ni idea. I si la tenen, procuren passar de puntetes i no avançar res del que pensen fer en aquest aspecte tan important de la vida col·lectiva. Serà que en el fons li tenen por al fet cultural? Serà que és molt millor que la cultura sigui la ventafocs dels pressupostos? Serà que millor que la gent sigui poc cultivada? Bonica paraula aquesta que ens porta al principi de qualsevol civilització. Anem per les arts escèniques, que és el que parlem en aquest programa. Molta comèdia. Nom que probablement, molta comèdia, podria ser el de qualsevol d'aquests debats que per la tele ens han passat recentment. El pressupost de cultura de la Generalitat de Catalunya és el 0,7% del pressupost global. Repeteixo, el 0,7, no arriba ni a l'1. Les subvencions per les arts escèniques surten del Departament de Cultura de la Generalitat, de la OSIC, Oficina de Suport a les Iniciatives Culturals, i l'ICEC, Institut Català d'Empreses Culturals. L'ICEC té un pressupost de 14 milions a l'any per a les arts escèniques de tot el país, de tota Catalunya. És evident que les subvencions són un mecanisme per traçar una política cultural concreta. Dels 14 milions, més de 4 van a la ciutat de Barcelona. O sigui, que per tot el país ens queda la diferència de 9,5. Hi ha un intent de reforçar la dansa, el circ, al costat del teatre més hegemònic, i intenta corregir el centralisme de la capital, que s'ho menja tot. Quan parlem del Teatre Nacional de Catalunya, i quasi no gira, de què parlem? O del lliure, també subvencionat, i que tampoc gira? En qualsevol cas, és que falten els recursos que donin el 50% màxim del cost i que sigui imprescindible fer el 50% de guixeta per sobreviure. Això posa les coses en el seu lloc. Si avancem els diners, per exemple, de grans festivals de música i es superen els ingressos, la diferència cal retornar-la. Les subvencions demanen també un mínim de funcions. I com pots programar una gira si tardes en saber si finalment tindràs o no la subvenció? En països com França o Alemanya, Europa, determinades companyies i espectacles tenen una cobertura de pràcticament el 100%. I no cal dir, companyies de teatre, de dansa, de circ, poden fer una gira de 20 ciutats de la geografia d'aquests països amb una gestió que parteix dels mateixos centres administratius governatius. Perquè, entre altres coses, els pressupostos per cultura superen, en alguns llocs, el 10% del pressupost global. Repeteixo, el 10%. Aquí no arribem ni a l'1. Ja sé que no dic res de nou. Ja sé que probablement això és una mena de gest inútil, però entengui-me. Després de la pallissa i la vergonya escoltant segons quines coses s'oferta durant tants dies, com deia aquell, perdoneu, però algú ho tenia que dir. Amén. Dans l'au-delà.
dans l'eau de la claire fontaine. Elle se baignait toute nue. Une saute de vent soudaine jeta ses habits dans les nues. En détresse, elle me fit signe pour la vêtir d'aller chercher.
Doncs anem a parlar del tercer cicle d'Alta Teatre de la Floresta i tenim aquí un representant del Senglar Cultural, Carlos Tejedor. Benvingut, Carlos. Aquesta és casa teva.
Gràcies.
Estic molt content que ja parlem d'un tercer cicle, això vol dir que funciona i que sobretot que teniu moltes ganes de que funcioni.
Bueno, nosaltres estem molt contents de poder presentar aquest tercer cicle i estem molt agraïts a, bueno, molt agraïts a tu, perquè sempre es fa difusió i a més es fa costat i això ens va molt bé perquè realment no és fàcil posar en marxa un esdeveniment com aquest i hem d'agrair el suport de l'Ajuntament una altra vegada, hem d'agrair l'entusiasme de les dues persones de l'Ajuntament, Carlota Vallès i Alba Jué, que sempre estan intentant que efectivament això funcioni. I hem de fer, per últim, un agraïment al grup de teatre de la Floresta, a la Global, que ens fa el suport de tota la part organitzativa d'aquest esdeveniment. I, bueno, jo, sobretot als grups que aquest any estan en el programa. Creiem que és un programa molt variat, molt interessant. Són tres obres completament diferents, que és la idea que sempre tenim, i que totes elles tenen alguna cosa, sobretot tenen la qualitat per oferir als veïns i al públic en general pues tres nits màgiques a la Floresta que esperem que no siguin molt fresques i que a més no siguin plujoses, sinó que sigui un esdeveniment com el que volem.
Esperem-ho, esperem-ho, demanem-ho, resem perquè sigui així, que resi cadascú el seu Déu, el que vulgui, m'és igual. Bé, tenim tres dies, que seran el dia 10, divendres 10, a 9:45 de la nit, amb dues famílies i amb la companyia de dues famílies, i tenim nosaltres com a representant a la Mònica Coca. Bon dia, Mònica.
¿Qué tal? Buenos días, Romina Coca.
Romina, perdona.
Sí, actriz de la compañía Dos Familias, en efecto. Dos Familias es una obra escrita por José Pascual Avellán, con quien tendremos el gusto de hablar en un rato. Antes que nada, Eduard, muchas gracias por invitarnos y Carlos por organizar todo esto. Dos Familias es una obra de teatro y una compañía, a su vez, que está integrada por Eduardo Telechea, Pau Sastre y Anabel Totusaus. Y la obra está dirigida por Sergio Arróspide. Originalmente, Anabel, Eduardo y Pau tenían interés en el tema del acogimiento familiar junto con José. Ellos se reunieron con técnicos de acogimiento familiar, se enteraron bien del tema y no tuvieron lugar a dudas de que daba para mucho la parte emocional que implica a las dos familias, lo que es la familia de acogida y la familia biológica, y les interesó mucho. Y así siguió adelante el proyecto, escrito por José, y luego se incorporó, como decía Sergio, como director. Y yo me integré un poco más tarde. Esta obra ya tiene un recorrido amplio de más de 3 años y muchas funciones por España y por Barcelona en particular. Hemos tenido apoyo desde el comienzo de, por ejemplo, Puri Viñez, que representa a DIF, que es la Asociación de Defensa del Derecho de la Infancia a la Familia, posteriormente de AFABAR y AFATAR, que son las correspondientes asociaciones de familias de acogida de Barcelona y de Tarragona, donde se hicieron algunas de las primeras funciones. Y después se incorporó FADES también, que es la parte nacional que integra todas estas asociaciones de acogimiento familiar. Y Cruz Roja también, que a través de la Generalitat ha apoyado mucho el proyecto y contratado funciones. Así que, en fin, es un proyecto que ha tenido muy buena repercusión sobre el público porque es una obra un poco a caballo entre la comedia y el drama, muy conmovedora, donde no hay dualismos, donde realmente empatizas con todas las partes, te quedas reflexionando, te enteras del tema también, que es un tema que quizás no tiene tanta difusión, y a su vez es de mucho interés, en específico también para las personas interesadas en el tema, ya sea quienes acogen o quieren hacerlo, y los técnicos que se dedican a esto, a trabajar con estos niños y estas familias.
Dime, sigue.
¿Qué más quieres que te cuente?
No, intentábamos conectar precisamente con el autor.
Con José.
Sí, uh-huh. Para que nos explicara precisamente un poco la génesis de esta obra y por qué surgió. Uh-huh. Y creo que está intentando comunicar con él, pero no lo hemos conseguido. Por tanto, pasaremos a la segunda obra, si te parece.
Con mucho
que
gusto.
Es María Antonieta. Y María Antonieta está representada por, no solamente por su actriz, su única actriz, sino además por, que era ella también la dramaturgia.
No, está interpretada solo por mí. La dramaturgia sí la hice yo y Camilo Zafora, que es un dramaturgo argentino, y la dirección es de Jessica Walker.
Analía Puentes.
Yo soy Analía Puentes, eso es.
Muy bien.
Muchas gracias.
Bueno, Analía Puentes, que un día vio la Fuera de los Baus en Montevideo y decidió venirse para aquí.
Sí, eso fue hace 5 años. La Fuera de los Baus estuvo en Montevideo en un workshop y bueno, quedé seleccionada con 23 artistas de diferentes disciplinas. Hicimos el workshop y bueno, y ahí me flipó la cabeza. Fue como que yo trabajaba, hacía radio, era periodista en Montevideo, trabajaba en una radio, en como la radio nacional de allá. Y bueno, y un día eso, terminó el curso y al mes renuncié. Y me vine con la Fura. Y ahí empezó todo un viaje, ¿no? Estuve 3 meses con ellos trabajando. Justamente fue en el Festival Grec, en Murs, que era un espectáculo que se juntaban todos los fureros después de 20 años de haberse separado por cuestiones personales. Imagínate lo que fue encontrarse con esas 5 potencias después de tanto tiempo. Fue un trabajo menos fácil estar ahí. Pero increíble. Y después de ahí, bueno, entré al Laboratorio Teatro, que es donde nació María Antonieta, y terminé la formación y bueno, y nació este solo, ¿no? Este solo que bueno, que vengo hace casi 2 años ya también rodándolo y haciéndolo. Y bueno, inacabable, ¿no? Así como experimentando el infinito poder de la creación con este trabajo.
Parte de la historia de María Antonieta, pero es como una revisión interna del personaje y de su época.
Sí, totalmente. La obra está basada en el libro de Stefan Zweig, que es una biografía que Stefan Zweig hace de María Antonieta, que es increíble, y que a mí me llamó mucho la atención y me llegó al corazón porque habla mucho de su humanidad. Entonces es inevitable que cuando alguien habla de una humanidad no refleje en ti muchas cosas, ¿no? Entonces, a pesar de la distancia en el tiempo y de la época, a mí me acercó mucho a este personaje. Y a pesar de ser bastante distintas, hay lugares en común, más que nada de la mujer, y eso hace que la obra también, a pesar de que estemos hablando de finales del 1700, 800, que la obra sea muy actual, ¿no? Que tenga un lugar de reivindicación hacia una libertad y un querer ser libre y poder ser uno o una misma desde un lugar muy sincero y honesto, ¿no? Y bueno, y el trabajo me ha hecho y me ha enseñado a encarnar también, a encarnar desde un lugar no de interpretación, sino que de realmente vivir, ¿no? Hay un maestro que acá compartimos, que para mí es uno de, bueno, con Jessica también, ¿no? De mis profesores, que Javier Galito Cava, que dice vivir vivir de verdad, ¿no? Bajo circunstancias imaginarias. Y yo con Antonieta he aprendido a eso, ¿no? Realmente vivir eso, ¿no? Donde hay, estoy sola, pero a la vez hay, están los duques, los marqueses, mis sirvientes, mis amigas de la época, todos los invitados de Versalles y todo lo que trae también ese juego con un juego actual también, ¿no? Entonces eso es, bueno, estamos todos ahí en la fiesta.
Bien, muy bien. Intentemos hablar ahora, si es posible, con José Pascual Avellán. ¿Está al teléfono?
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estáis? Perdón.
Te oigo muy mal. ¿Estás en... ¿Estás
bien?
Moviéndote? ¿Estás moviéndote o estás en un sitio?
No, estoy paradito.
¿Estás
estoy
paradísimo?
Aquí paradito.
Bueno, conviene no pararse demasiado de todas maneras.
Como una señal de tráfico, sí.
Muy bien. Antes estábamos hablando de dos familias y nos explicaba precisamente...
Romina. Ay,
no, estás... Comunícate con él si quieres.
Hola, José. ¿Qué tal?
Hola, Romina.
¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Bien, nos comunicaba un poco, nos explicaba la historia, pero me gustaría que tú nos hablaras de cómo empezó todo, por qué llegaste a pensar en escribir esta obra.
Bueno, mira, yo soy un dramaturgo un poco característico. Supongo que escribo sobre todo para dar respuestas a preguntas que me hago yo mismo o incluso para intentar resolver conflictos internos. Entonces, fíjate que yo estaba en una reunión de acogimiento familiar a nivel personal. Era para una experiencia que para mí. Andaba escribiendo otras obras de teatro y al mismo tiempo conocí a estos actores maravillosos, Romina y Anabel, Eduardo y Pau. Y bueno, pues entre conocerles a ellos, a comenzar a trabajar con la idea de hacer algo todos juntos y lo que me estaba pasando a nivel personal, pues derivó en Dos familias, que es una obra que al final, como casi todas, las hago un poco para, como decía, para responder a mis propias dudas o para ponerle un final a mis propias inquietudes.
Esto es lo que pasa siempre con los autores, que en definitiva lo que están haciendo es plantear al público lo que les pasa a ellos interiormente. Intentar encontrar una respuesta precisamente en esto.
Sí, pero tampoco con ninguna pretensión de dar ninguna lección ni de decir cómo han de ser las cosas. Entiendo que la mejor forma de poder a poner sobre la mesa un problema o un conflicto, porque no es un problema en sí, sino una situación, es plantearla, probablemente dotarla de las características de una situación que sea un poco extrema, para que realmente cada uno de los vértices de este polígono que forman los actores y los personajes estire de ese vértice. Y sí, probablemente seamos tan egoístas que lo hagamos para darnos respuestas, pero en realidad también desde un punto de vista bastante objetivo, es decir, sin posicionarte, planteándolo y que de ahí, pues, que la historia tire millas, que el público la termine de escribir con sus opiniones. Bueno, siempre los autores la escribimos, los directores la rematan, los actores la terminan de escribir sobre el escenario y la última palabra casi siempre la tiene el público.
Eso es cierto, ¿eh? Me gusta que un autor diga una cosa como esta porque realmente en algunas ocasiones no pasa, ¿eh? El autor cree que solo es el autor y en cambio no existe la obra. Primero, si no sube al escenario, y segundo, si el público no responde.
No, esto no puede ser, porque si el autor piensa esto, no está haciendo una obra de teatro como una manifestación creadora y creativa para plantear un debate y para realmente dejar un reflejo de tu tiempo. Si el autor hace esto, lo único que quiere es dar una lección, y no creo que estemos preparados nosotros para dar ninguna lección.
Muy bien, José Pascual, pues te dejamos... Continuamos aquí hablando de este ciclo que se hace en La Floresta, en el Casino de La Floresta del mes de mayo. Una de las obras que es la vuestra, que empieza el día 10, se hace el día 10, el viernes 10 a las 21:30, y esperamos que sea un éxito. Lleváis ya 2 años con ella, ¿no?
Tres,
yo diría.
Tres, ¿no? Romina dice que tres, ¿eh?
Sí, para que veas qué tipo de autor soy, que no me creo que tenga el control de todo, ya ni me acordaba del tiempo que llevaban, pero sí, empezó en abril, pues probablemente del 16 o del 15, sí, de 2 años y pico seguro. y la verdad es que súper contentos. Y con esos actores extraordinarios que son capaces de dejarle su cuerpo y su cabeza a los personajes, que no siempre es fácil, dependiendo de los personajes, la verdad es que es una experiencia maravillosa, y sobre todo con personas que están en los trámites de, o que ya lo han hecho, o que lo están haciendo, de acoger niños en su seno familiar.
Romina quiere decirte algo.
Sí, yo quería decir también que, respecto a esto que se decía de trabajar los temas personales, que José también es un autor de mucha implicación social, de mucho interés por temas sociales, y que, como mencionaba antes, para mí está muy bueno que plantea los temas de una manera no dualista, donde se escuchan todas las voces y, sobre todo, donde el público tiene la oportunidad de reflexionar, de dejarse afectar, de empatizar y hacer su propia reflexión, que no conclusión, ¿no? Como quedarse viviendo la pregunta, como decía Rilke. Y en este sentido, hablando de esta función catártica del teatro, que decías, a veces pasa, a veces no pasa, pero idealmente cuando el teatro cumple su función pasa, respecto a lo que mencionaba ella antes de la formación que hemos compartido, hay otro docente de esta formación que siempre cita a un director famoso que dice que vamos al teatro a ver actores en riesgo sobre una plataforma haciendo ensayar al público para sus vidas, ¿no? Que como público vamos para ensayar para nuestras vidas al teatro, y esto me parece que es una cosa muy bonita. Y que en Dos Familias, que estará el día 10 a las 9:30 de la noche en la muestra de teatro, pues creo que se cumple bastante.
Bien, José Pascual, nos despedimos de ti hasta este día 10, en donde ya nos veremos.
Muchas gracias y fins aviat.
Molt bé, adeu.
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 Bueno, continuamos con María Antonieta porque te hemos dejado un poco colgada con ella.
No, es todo parte de lo mismo.
No, yo pienso que el personaje de María Antonieta, la característica más buena es que es una dona lliure en un temps on no es podia ser lliure.
Totalmente. Nació, yo siento que ella nació en una época equivocada, ¿no? Que seguramente un día me preguntaron... ¿Y qué te parece si María Antonieta estaría ahora viva? ¿Qué le gustaría hacer? Y a mí me salió que le hubiese gustado mucho ser actriz, ¿no? Ella tenía en Trianón, que es, está Versalles, y Trianón es el palacio que ella se mandó a hacer al lado de Versalles, ¿no? Que, bueno, ahora se puede visitar. Y se hizo un teatro ahí, ¿no? Para invitar a sus amigos, a toda la realeza, a la gente ahí, ¿no? Y bueno, me viene mucho eso también de ella, ¿no? Entonces, por eso yo hablaba, retomando la conversación, que era una reivindicación también, ¿no? Hacia una mujer que bueno, tanto hemos pasado también nosotras como mujeres y nuestros ancestros.
Y sigue pasando.
De ese lugar, ¿no? De salir de, bueno, de ser vistas.
Bueno, hem passat per dues de les funcions que es faran. Veiem que és molt divers, és, no deia contraposat, però molt divers, que penso que és una de les virtuts del cicle, precisament aquesta. I tenim la tercera obra, que és Cireres i lentejuelas. A mi em va fer gràcia el títol de La melancònica, perquè clar, vas a llegir La melancòlica, no, melancònica.
Còmica.
I tenim amb nosaltres a dos dels representants, bé, diria que una que seria la creadora de l'obra, que és la Mireia Casado, i tenim en Marc Sumsi, que està com a músic, com a compositor. Sí, sí. I llavors preguntem què és lentejuelas, perquè diu teatro trilingüe.
Sí. Cireres en lentejuelas.
Bueno, jo tinc aquí el programa diu Cireres i lentejuelas. No. Que vol dir que aquí s'han equivocat.
No.
És un et.
Sí, bueno,
aquí diu
bueno. Jo vaig passar dos mesos indicant l'Ajuntament que això era el símbol de la I anglesa, sí. I per això estava el trilingüisme, estava en el títol. I després, crec que a la web ja està arreglat, però aquí...
Bueno, o sigui que és cireres amb lentejuelas. Sí.
Bueno, realment nosaltres també diem cireres i lentejuelas, sí, nosaltres, perquè al final és lo fàcil. Però sí que reflexa que se sentiran tres idiomes en l'obra. Principalment el català, tot i que el castellà també té molta part, i després és cert que hi ha algunes cançons en anglès. Text en anglès no, però sí que hi ha alguna cançó que vam decidir no traduir-la perquè no era tan important, era més important el missatge que arribava a través de la música que no les paraules exactes.
Quin tipus de música és?
Bueno, tenim un bon mix, però sobretot és música... Clar, aquí el Marc ha fet un gran treball d'arranjament i ha quedat una música molt cabaretera i molt...
Sí, la música és molt variada, molt variada. Hi ha música original, alguna sí, idees nostres arranjades, també hem agafat algun estàndard de jazz i fins i tot una peça de Ravel, sí, per fer uns petits moments. És una música bastant variada, però dintre de la línia de cabaret alemany, no?
És curiós això que comentes de Ravel, perquè sí, em trobo molt sovint fent peces noves que hi ha una ascendència de Ravel, una presència contínua. Ravel i Debussy, és curiós.
Ja ho crec. Però peces, com, què vols dir, tipus més jazz o pop?
Pop, sincerament. Sí.
Bueno,
o sigui, fa pocs dies va haver aquí aquest programa a l'Eduard Gené. Soc a l'Eduard Gené amb Jota. Mm-hmm. Hi ha un cantant lutí que es diu l'Eduard Gené amb G. Que és el més. I ha presentat un disc ara, el va presentar el mes passat. I la música que parteix, imagina, de Raichals, parteix de Soul, mm-hmm, etc. Però hi ha uns moments que sembla Ravel.
Mm. Bueno, tota la generació de Bill Evans, no?, va veure molt d'això. Jazz amb harmonies molt impressionistes franceses.
Sí, sí.
I després m'imagino que devia quedar d'alguna manera, no?
I tu d'alguna manera també estàs empaltat amb el tema.
Sí, també. Bueno, jo vaig estudiar la carrera al superior de clàssica. O sigui que tinc aquest.
La història
l'he tocat, la història, però parlem...
Sí, la història quina és?
La història, bé... Cireres i lentejuelas, en lentejuelas, va ser el meu treball final de carrera de l'Institut del Teatre. I, clar, havia de tirar cap a algun lloc, jo sabia que volia explicar alguna cosa personal, volia parlar de temes de malalties mentals, especialment de la depressió, també de l'homofòbia, no?, o dels problemes que tenen encara avui en dia, lamentablement, el sector LGBTI ser acceptats, i per aquí no sabia molt bé per on tirar, i vaig tenir una conversació amb un bon amic i grandíssim dramaturg que és en Pablo Ley,
i
em va dir: com més personal ho facis, Mireia, més global serà i més arribarà a tothom. I vaig dir: home, doncs anem a dedicar-li una obra al meu avi. El meu avi va ser una persona molt important, com tothom ha tingut persones molt importants a la seva vida. I a partir d'aquí vaig explicar una història d'una... Bueno, un clàssic, no? Una noia que marxa del poble per buscar una vida millor, un futur a la gran ciutat, com a artista, com a cantant, i es troba amb la típica decepció de que la vida no és tan fàcil ni tan bonica i ha de lluitar amb molts problemes. Però això acaba sent una excusa de fons per centrar-nos amb molt d'humor, però sense deixar la crítica, ataquem a l'homofòbia, al racisme, als polítics...
No ho puc creure.
Sí. I a la pederàstia, als abusos sexuals, bueno, no se'n salva ningú. Hi ha una cançó que ho resumeix tot, regatà, reparteix cap a tot arreu, i per mi aquella és l'essència, seria el tràiler de l'obra, no? Repartir cap a tot arreu, però sempre amb un somriure. Ei, però siguem feliços. I el que jo volia, sobretot, igual com parlar de la depressió, no només parlar, sinó afectar una mica. I volia que la gent sortís de la sala una mica més feliç del que havia entrat. Sortís amb un subidon, no? Sortís contenta i dient: ostres, pues ara que he sentit i he viscut això, aquesta obra, tinc ganes de fer alguna cosa. El que sigui, cadascú té els seus plans, no? Però que els doni aquesta pujada per prendre les decisions que vulguin prendre. I crec que de moment ho estem aconseguint, perquè les cares de la gent quan surt de la sala són molt positives. Em fan unes abraçades al sortir que a mi em deixen molt contenta.
I la música, com dèiem abans, tu has partit de música pròpia?
Sí, en general...
Bueno, jo arribava amb una idea... És que menys mal que el tinc, perquè vaig buscar de seguida i vaig dir, escolta, necessito algú que em fiqui això en música. I li cantava unes cantarelles, sí, escrivia
la lletra...
Petites
idees, no?, de melodies, i bueno, jo...
I ell creava una composició
preciosa. Intentava donar-li forma i fer... arranjar-ho perquè quedés una cançó pròpiament, no?
Unes cançons precioses, diso. Has fet una feina increïble.
Molt bé, doncs tenim, a veure, tenim el principi. Ara barregem-ho tot una mica, perquè en definitiva el cicle el que pretén, suposo, Carlos, és donar aquestes imatges, aquestes formes diferents, però que tots tinguin un interès propi en el sentit d'humanitzar una mica més, potser, no?
Exactament. Aquest any tenim un teatre que es podria dir més de text, més de tesis, també. Tenim un teatre que és molt més físic en la presentació, no vol dir que no tingui molta solidesa per dintre. I després tenim una cosa que efectivament és entusiasta. O sigui, jo també, com a espectador, vaig sortir de l'obra... pues com rient, no? Aquesta i no perquè va per veure una comèdia, no? Sinó per veure, pues no sé, a part de la força que tenen en els tres casos, la veritat és que és la força que tenen els actors per transmetre a cadascú una idea, una realitat i a més la comèdia aquesta, el cabaret, que és un fin de festa que jo crec que agradarà a tothom, i és la idea que tenim, que sigui molt diferent, però que tothom tregui alguna cosa de cadascuna de les propostes que presentem.
Que si pensem en les tres obres, veurem una obra que, en definitiva, és més de tesi, seria dues famílies, no? Hi ha un problema tipus sentimental, emocional, molt potent emocionalment. Uh-huh. El fet que hi hagi una parella acollidora que en un moment determinat li diguin s'ha acabat la feina perquè ve el pare i s'emporta la criatura, és dolorós per una banda, però aquesta parella quan va començar sabia que això podia passar.
Sí, és uno de los temas que se tocan en la obra. Una cosa es saberlo intelectualmente y otra es cuando llega el momento, hasta qué punto lo sabías, hasta qué punto querías que no pase o no te habías dado cuenta siquiera, ¿no? Como digo, son preguntas que se abren también, no son respuestas. Pero, claro, todos están muy removidos, el padre biológico con sus miedos y su deseo que van de la mano, y los padres de acogida, pues igual, ¿no? Con todo su amor y sus ganas, su comprensión intelectual de que toca lo que toca y también su dificultad emocional para afrontarlo.
Un personaje con María Antonieta, continuando con el ciclo, para muchísima gente, además hay una imagen que es de una persona... egoista, que és una persona que només anava pel seu interès. Però clar, Maria Antonieta el van casar als 14 anys.
Claro, sí.
Per tant, vol dir que quan Maria Antonieta la van casar per un acord de tipus polític entre dos imperis, podríem dir, en aquell moment, la van casar per aconseguir, o sigui, la van utilitzar com a persona per una cosa que ella... No va poder actuar, o sigui, era un ninot allà al mig, un titella allà al mig funcionant, fins que ella va dir, no, jo sóc jo.
Totalmente, sí, fue un tratado, ¿no? Es un tratado para evitar la guerra de Austria contra Francia. Entonces, su mamá le mostró una foto, esto lo cuenta en la biografía, ¿no? Por medio de cartas, la madre le mandaba muchas cartas, muchísimas cartas, la hostigaba a cartas, ¿no? Con mandatos. Y a los 12 años le muestra la foto del delfín de Francia, que es Luis XVI, ¿no? Este será tu futuro marido, ¿no? María Antonieta, que tuvo como 8 o 9 hermanos y le tocó a ella, ¿no? Y bueno, y ahí llegó a Francia adolescente y estuvo 7 años compartiendo su relación y casada con Luis XVI y sin que se tocaran, digamos, sin tener relaciones sexuales, porque Luis XVI tenía un problema Y bueno, y entonces estuvo todo ese tiempo al lado de esta persona que lo único que hacía era ir a cazar, coleccionar llaves y ir a dormir, ¿no? Imagínate que seguramente su salida más cercana para esquivar todo lo que la tormenta que estaba viviendo, no es por justificarla, sino que imagino que debe haber sido todo ese lugar de derroche, de exageración, de fiestas, de irse a de jugar las cartas, de no como un escape a todo lo que realmente ella estaba viviendo en el día a día, ¿no? Que debería ser tremendamente aburrido.
Como digo, muy actual respecto a lo que hablamos y vemos siempre, ¿no? De llenar el vacío existencial con consumismo y con, ¿no?
Totalmente, ¿no? Totalmente, sí. Y aparte que también como mujer ella era muy extravagante, ¿no? Y también se la acusaba de por demás, ¿no? Todo caía en ella, ¿no? Entonces ahí viene un poco, bueno, esa soledad enorme, ¿no? Bueno, hasta de la puesta en escena, ¿no?
Y la rebeldía.
Por supuesto. Y recién al final, ella escribe una carta. Bueno, realmente como que al final ella, por eso el final es realmente ella reivindicándose que bueno, buscando su ser, ¿no? Porque el final de la carta es cuando, que fue, bueno, ella la guillotinaron, ¿no? Es cuando realmente vemos su esencia, y eso es fuerte.
Bueno, después de la guillotina, y después de la, que ara hi ha alguns que ja parlen de guillotina d'alguna manera, indirectament. Hi ha una Vox que surt per allà al fons que va dient alguna cosa d'aquest tipus. Clar, quan vosaltres plantegeu aquest tema de la Mentecuelas, doncs quan plantegeu aquest tema, que és molt potent i és molt dramàtic, però el plantegeu amb un somriure, o sigui, el que preteneu és donar-li la volta sense deixar de dir el que s'ha de dir, doncs plantejar de forma que es pugui digerir bé, i que surti la gent en el fons contenta una mica, serà perquè, clar, ha entès perfectament que això és un tema, és un problema real de la societat.
Mira, justament ara, tal com escoltàvem de Maria Antonieta, nosaltres també tenim una escena en què els personatges intenten, a través de festes i a través de explicar, no, el tabac, l'alcohol, la sortida de festa, tot això també per tapar una soledat per la qual passem tots. I avui dia, per exemple, a mi m'agrada dir-ho que l'adolescència és un moment molt difícil i tots, jo crec, van passar per fer tontades i sortir de festa fins a les tantes simplement per amagar altres coses. I nosaltres també, com ella diu, expressem això, no? I d'aquí rasquem una mica i diem, ei, això al final ha sigut un intent de tapar una veritat que hi ha, i aleshores és un moment en què el meu personatge es desploma i diu, s'ha acabat, fot quatre grits, i diu, anem a parlar de la veritat, això està passant i tots estem amagant això, i estem sols al final. I és un moment que es deixa una mica de banda la comèdia i fot un patapum, jo crec, al públic, però gràcies a despullar-nos emocionalment, de cop i volta tothom diu, ostres, és veritat, i em sento identificat, i quan remuntem al final i diem, ei, hi ha coses boniques a la vida i tots estem així al final i tots podem tirar endavant amb això, jo crec que tothom diu, és veritat, no han anat només a dir, ei, s'ha de ser feliç a la vida, sinó, la vida és una merda, però què tenim de bo? Deixem-nos de festes i deixem-nos de tonteries i anem als humans. I m'agradaria molt dir, justament en aquest moment tan delicat de la peça, un meravellós músic, Gerard Bosch, ens va composar una cançó que es diu El pájaro azul, que aquesta sí que ni el Marc ni jo la vam fer, sinó que és seva, i és preciosa. I per mi és el moment en què, bueno, per mi és el moment llagrimeta, i això que no hi soc jo, eh? No sé. Lamentablement, no, aquesta cançó no em va tocar a mi cantar-la, però és preciosa i arriba, jo crec que deixa el públic en un lloc per després poder dir, ei,
bueno, doncs esperem que aquest cicle doni totes aquestes variants tan fantàstiques. Repetim-ho, el dia 10 de maig, Dos Famílies, el dia 17, Maria Antonieta, i el dia 31, Sileres en Lentejuelas. Carlos, quan vosaltres
24,
feu...
24.
Aquí dius, aquí dius 31.
24, 24.
Equivocat. O sigui, tinc un programa, senyores i senyors, tinc un programa que no serveix per res, perquè resulta que en un lloc em diu el títol malament i a l'altre em diu la data malament. Però menys mal que és a les 9 i mitja, no?
24 a les 9 i mitja.
És a les 9 i mitja els 3 dies, eh? Però no és el 31, sinó el 24. O sigui, 10, 17 i 24. 3 divendres seguits. Llavors esperem que els 3 divendres seguits no plogui, no faci massa vent i els trens passin cada mitja hora.
Esperem.
No?
Esperem.
Els trens ja passen, ja és així.
I quan si ja... no, també tenim la guillotina preparada pels trens.
Sí? Hi ha un moment de pausa? Un moment, no? Pausa.
Passa el temps. Si fem comèdia, ho fem amb tot.
La realitat és que els trens va bé perquè passen els dos, els que van cap a Barcelona i els que van cap a Terrassa o Sabadell, passen quasi simultàniament. O sigui que no és que passa un i d'aquí 5 minuts passa l'altre, sinó que...
Però fins ara, ja és la tercera vegada ara, justament la gent... Jo crec que els actors tampoc no senten el tren quan passen. La concentració és tanta que és com una part més de la nit, no assusta més quan s'està fent assajos i tal, que dius, ui, aquí què passarà? Però després, al moment aquest, no...
És veritat que el públic de la Foresta ja està acostumat. Exacte. I per tant és aquest tipus de soroll que ja el tens assumit ja com a normal i no passa res. Però en definitiva el que és important, suposo, és que l'emoció de cada una de les obres, el moment aquest dramàtic o no dramàtic, d'alegre i tal, serà més potent que no pas els sorolls que puguin haver-hi de fora. Tanquem perquè el temps, com efectivament passa sempre, doncs ens ve a sobre. Jo haig de parlar de l'agenda del cap de setmana de Sant Cugat, que és molt ampli, com sempre. I Romina, perdona, no, que s'ha dit Mònica dues vegades.
És que no sé per què.
Romina, si vols dir alguna cosa més per acabar de l'obra.
Bueno, de l'obra, que la recomiendo mucho, que realmente es una obra muy bonita. Como decíamos, bueno, creo que las tres piezas de las que se ha hablado son transformadoras para el público por distintas razones, y eso es lo importante. Y entonces creo que de esta obra y de las otras dos es importante que la gente venga, que disfrute, que se transforme, que empatice, que salga reflexionando. Y bueno, también quería agregar una cosita un poquito más en lo personal respecto a la reivindicación feminista y del colectivo LGTBI y demás. He tenido el gusto de participar en un proyecto que acaba de lanzar TV3 que se llama Las del UK, sí. Que me gusta mucho porque lo han escrito cuatro chicas muy jovencitas, recién salidas de la Pompeu Fabra, y pues Brutal Media y TV3 han cogido el proyecto y lo han lanzado ahora con una apuesta fuerte. Y es una serie que justamente tiene una mirada femenina, feminista, con valores como el deporte, del grupo, ¿no? Lo que decías de apartarse un poco de solo fiesta a fiesta o cada quien con sus redes sociales, sino también recuperar esto, la necesidad de estar juntos de verdad, de los valores de esfuerzo y cohesión que requiere el deporte, porque además en Cataluña están los mejores y mejores jugadores de hockey sobre patines del mundo, y no es algo muy sabido. Así que, en fin, recomendar que veáis esta serie también, porque me parece que merece la alegría apoyar este tipo de creaciones femeninas.
Es va estrenar aquest dilluns, va ser el primer capítol, amb molta expectació.
Sí.
Analia.
Bueno, para mí va a ser muy divertido, y espero que para todos también, que podamos disfrutar de la fiesta del viernes 17, y podamos disfrutar de los tres proyectos, que me parece increíble este festival, y gracias Carlos también. Porque adaptar una obra a un espacio abierto como es el Casino de la Floresta, una obra que siempre fue de sala, adaptarla a un espacio abierto, y especialmente la arquitectura, ¿no? Que es un gran palacio. O sea, para mí va a ser, bueno, Sí, perfecto. No puedo pedir otra cosa, y que pasen trenes y que pase todo lo que tenga que pasar, porque lo vamos a tomar. Porque realmente me dan muchas ganas de jugar ahí, ¿no? María Antonieta antes es ahora una nueva versión. Antes yo me colgaba de una tela de acrobacia.
Sí.
Porque ella tenía tantas ganas, estaba tan aburrida y tenía tantas ganas de colgarse a las cortinas del aburrimiento que tenía, que, bueno, conseguí aprender unas pruebas de acrobacia y colgarme a la tela. Y esa tela ahora no va a estar. Entonces, el juego más grande creo que va a ser poder transitar en esos balcones y en ese palacio del Casino de la Floresta. Y de verdad que tengo muchas ganas de hacerlo. Y bueno, eso. Así que les invito a todos y a todas. Y decir también que ahora Antonieta está los viernes y sábados en el Teatro Gaudí. Que bueno, para la gente de Barcelona las puede ver. Pero esta es una oportunidad bonita también, porque es con invitación y la entrada es libre. Y eso se agradece un montón también. Y bueno, y comparto con la colega que estas sorpresas, ¿no? Que nos vamos conociendo, al final todo es una red, ¿no? Del arte y del teatro, que hace la Sirenita. Antes de Antonieta está la Sirenita, y nos hemos cruzado en los pasillos. Y canta precioso, quiero decir.
Yo te vi.
Sí.
Yo te vi, sí, conmigo.
La estoy deschavando acá, pero no podía dejar de pasar. De que pero bueno,
cierto, cierto. La Sirenita.
Sí, sí, la bruja del mar.
Sí, 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 te veía cara conocida, Úrsula.
Te veía cara de bruja, no, mentira.
No, de tanca, Mireia.
Bé, doncs, moltes gràcies, Eduard, per permetre'ns ser aquí. I jo li diria a tothom que vingués a gaudir d'aquests tres divendres, que són fantàstics, que el Carlos ha fet una molt bona tria, i que vinguin a menjar una cirereta amb nosaltres, que segur que els alegrarà.
Molt bé, Carlos.
Bueno, jo volia dir que aquí s'està dient el Carlos és el cap visible, sí, de la comissió de teatre del Senglar, i del Senglar pròpiament dit. O sigui que tot això, bueno, jo tinc l'honor d'estar aquí, de compartir, m'ho passo molt bé també, però no sóc jo l'organitzador, bueno, sinó que som un equip, i si no, no funcionaria.
Molt bé, doncs molt agraït per estar aquí amb nosaltres, esperem que funcioni molt bé aquest cicle, i ja comencem a preparar el quart.
Ja estem posats, sí.
Gràcies a tothom.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Par le petit garçon qui meurt près de sa mère, tandis que des enfants s'amusent au parterre, et par l'oiseau blessé qui ne sait pas comment. Son aile tout à coup s'ensanglante et descend, par la soif et la faim et le délire ardent. Je vous salue Marie, par les gosses battus, par l'ivrogne qui rentre, par l'âne qui reçoit des coups de pied au ventre, et par l'humiliation de l'innocent châtié. Par la Vierge vendue qu'on a déshabillée, par le Fils dont la mère a été insulté, je vous salue Marie. Par la vieille qui, trébuchant sous trop de poids, s'écrie mon Dieu, par le malheureux dont les bras ne purent s'appuyer sur une amour humaine. Comme la croix du Fils sur Simon de Cyrène, par le cheval tombé sous le chariot qu'il traîne, je vous salue Marie. Par les quatre horizons qui crucifient le monde, par tout ce dont la chair se déchire ou succombe, par ceux qui sont sans pied, par ceux qui sont sans main, par le malade que l'on opère et qui gêne, et par le juste mis au
rang des assassins, je vous salue Marie. Par la mère apprenant que son fils est guéri, par l'oiseau rappelant l'oiseau tombé du nid, par l'herbe qui a soif et recueille l'ondée, par le baiser perdu, par l'amour redonné.
Quasi no tenim temps per dir l'agenda de final de cap de setmana, però diem alguna cosa perquè hi ha, com sempre, molt. Dijous avui a les 9 al MUT World Music amb Lucía Fumero, veu i piano, i Martín Meléndez, violoncel. Demà divendres a les 9 al Teatre de Mirasol, Ovelles, dramaturgia i direcció de la Carme Marfà i el Iago Alonso, amb Biel Duran, Albert Triola, Sala Espígol i Gemma Martínez. El dissabte, a partir de les 12, carrer Andança, dins de la programació de Sant Cugat Balla, coreografies a la manera de les comèdies musicals que començaran a la plaça del Doctor Galtés fins a la plaça d'Octavià per diferents grups d'Escola Sant Cugat, Centre de Dansa de l'Oesteve, General Giap, Dance Wars, Sant Cugat Dance Academy i la Tacones. I a les 6 al Teatre Auditori Acròbata i Arlequín, producció del Petit Liceu, espectacle en família, obra escènico-musical de Joaquim Casanova i Elisa Ramos amb música d'Eric Satie i Francis Poulenc. I diumenge a les 7 a l'Alemanya del Conservatori, concert de cor infantil Sant Cugat. I a les 9 a la cafeteria del Teatre Auditori Jazz, amb Berna, Marc Rossum, saxo tenor, Xavi Torres, piano, Marco Senini, contrabaix i Joan Tarol, bateria. I fins aquí el programa. La setmana que ve em sembla que pararem d'òpera. No ho sé, ja ho veurem. Adeu!
La Jeanne, elle est pauvre et sa table est souvent mal servie, mais le peu qu'on y trouve assouvi pour la vie, par la façon qu'elle le donne. Son pain ressemble à du gâteau et son eau à du vin comme deux gouttes d'eau. La Jeanne, la Jeanne, on la paie quand on peut des prix mirobolants, un baiser sur son front ou sur ses cheveux blancs, un semblant d'accord de guitare, l'adresse d'un chat échaudé.